Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts i benvingudes a l'Endemà, un podcast on rememorem moments clau de la història de Catalunya. Soc l'Anna Priscila Magrinyà i, com sempre, estic en molt bona companyia. Jordi Creus, historiador i editor de Sapiens, què tal, com estàs?
Molt bé, Anna.
A veure, quines coordenades hem d'introduir a la màquina del temps avui?
Avui viatjarem fins al 30 de juny de l'any 1558, el dia en què els habitants de Ciutadella, a Menorca, reben una visita força desagradable, que són uns quants milers de corsaris turcs que desembarquen a les costes de l'illa i no precisament per anar a menjar una caldereta de llagosta.
I sospito que la caldereta la fan els corsaris amb els ciutadellencs més aviat, eh? Però bé, avui tinc la sensació que farem servir la frase «moros a la costa».
Els corsaris reduiran la població a la meitat i destruiran l'economia de l'illa. No en va, aquest any es coneix com l'any de sa desgràcia.
Doncs vinga, preparem-nos per a l'atac i engeguem la màquina del temps. Som-hi?
Som-hi.
Guifré, el català més pelut de la història. Amb el beneplàcid sempre d'en Floquet de Neu, eh?
I el dimoni pot agafar diverses formes. Pot agafar la de cavaller o pot agafar també la de gran cabró, que és la que a mi m'agrada més.
Un català fa una jugada mestra i li acaba sortint bé?
L'Endemà, una conversa entre Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus.
El món, segle XVI. Fa poc que els florentins poden gaudir de la magnificència del David de Miquel-Àngel. El Renaixement s'està escampant com una taca d'oli per Europa.
Al Vaticà es construeix la Basílica de Sant Pere que coneixem avui en dia i per finançar-la el Papa autoritza previ pagament indulgències per perdonar pecats a tort i a dret. Això fa rufar el nas a alguns religiosos i en la vigília de Tots Sants de l'any 1517 Martí Luter decideix passar l'acció i penja les seues tesis a la porta d'una església. Neix el protestantisme.
A mitjan segle, un apotecari provençal publica les profecies. És, evidentment, Nostradamus. I les seves prediccions fan fortuna arreu. Depenent de les interpretacions, Jordi, hi ha qui en els seus quartets hi llegeix la invenció del cinema, l'ascens de Hitler al poder o fins i tot l'accident aeri dels Andes. Aquí hi cap tot.
El que no sé si ha predit és el terratrèmol, a dia d'avui més mortífer de la història. El gener del 1556 assolarà la regió del Shaanxi a la Xina i matarà més de 830.000 persones. Però l'any que mos ocupa avui, el 1558, els anglesos tenen el cap en una altra banda. Ha mort la seva reina, Maria I.
Més coneguda com a Bloody Mary.
Sí, però no perquè estigués aficionada als còctels com tu, sinó per fer córrer la sang dels protestants. Quan la seva germana Elisabet puja al tro, equilibra una mica la balança cremant un parell de centenars de catòlics.
Home, la típica rivalitat entre germanes, eh? Amb ella, doncs, s'estrena l'època elisabetiana i el país passarà de ser eminentment catòlic a protestant.
També és l'any 1558 quan el metge espanyol Francisco Fernández és enviat a Mèxic per investigar la flora i de tornada porta la planta que més li ha agradat, la del tabac.
Ah.
Poc anys després, els aristòcrates europeus ja fumen com xemeneies.
Val, ja sé qui culpar.
Mentrestant, al Mediterrani hi ha un perill constant de pirateria.
Maricel d'Àngel Guimerà. Vaja, la prèvia de Maricel, perquè me la sé de memòria, eh? M'encanta el musical de Degoll de Gom i aquesta història és del segle XVII i nosaltres encara som al XVI.
És que això de la pirateria tindrà el seu moment àlgid durant aquests dos segles. A la Mediterrània és gairebé el pa de cada dia. Pensa que la navegació de vaixells és constant. Draps catalans que van cap a Itàlia, blat que arriba d'allà...
Ara tindríem més feina esquivant tots els creuers monstruosos que es passegen amunt i avall, eh?
Estem en un moment extremadament convuls, ple d'episodis de violència entre el món cristià i l'islam. Violència tant per terra com per mar. Els enfrontaments tenen un component religiós. Tots dos bàndols veuen l'altre com a infidel i es fan la guerra santa mútuament. Però la pirateria també té un component pràctic, i és que és una activitat molt lucrativa i molt important per les economies de l'època. Pensa que la major part de la gent viu de l'agricultura, però si va malament per culpa d'una pedregada o pel que sigui...
Clar, la gent s'ha de buscar la vida.
Exactament, i qui parla de pagesos també parla de pescadors i de comerciants a qui per naps o per cols no els acaben d'anar les coses bé. I la pirateria ofereix una oportunitat d'enriquiment a la qual és complicat renunciar. És una solució natural per la resistència recerca de recursos econòmics d'alguns països costaners. Les Illes Balears, a més, pensa que són un punt estratègic de gran valor.
Clar, i a Menorca, amb Jordi, en aquests moments tan delicats, qui mana? A veure...
En aquests moments, el rei és Felip II. Recordem-ho, som a Ciutadella, a Menorca, el 30 de juny de l'any 1558. El dia comença com qualsevol altre dia, però cap a primera hora de la tarda, els guàrdies que vigilen la ciutat des de la muralla albiren una imatge bastant inquietant. Bastant inquietant. Uns 140 vaixells apareixen a l'horitzó, acostant-se perillosament a la costa de la ciutat.
I aquí algú segur que crida morts a la costa, eh?
La gent de Ciutadella sap bé què vol dir això, perquè encara tenen present la visita 20 anys enrere que l'almirall otomà Barbarossa va fer a Maó. Allà no va quedar res dempeus i el terror es va estendre per tota la Mediterrània. Així que, a veure, veient com els espera una tarda complicada, doncs a la ciutat es preparen com poden per l'atac i fan lo lògic, no?, organitzar la defensa.
Clar.
Qualsevol altra ciutat hauria capitulat veient el que li venia al davant, no?
Clar.
Però la gent de Ciutadella no cedirà tan fàcilment.
Aquests semblen numantins, eh? I sabem d'on venen aquests pirates?
Bé, deixa'm aclarir-te una cosa, eh? No són pirates, són corsaris. I quina diferència entre pirates i corsaris? Doncs que els pirates es dediquen a saquejar, per exemple, poblacions costaneres amb benefici propi, és a dir, els pirates són simples delinqüents.
Sí.
I, en canvi, els corsaris, que també són delinqüents, actuen en nom d'un estat que és qui els autoritza a atacar els interessos dels estats enemics.
Vaja, els donen permís... vostè té permís per robar, per saquejar i per matar els enemics d'aquest estat.
Exactament això.
Val,
com en el Vaticà i les seues indulgències, en aquesta vida no hi ha res que sigui gratis.
Clar, no, i en nom de qui venen aquests corsaris?
Aquests, concretament, en nom de Solimà el Magnífic, l'emperador otomà que està fent de la Mediterrània un dels mars més perillosos del món.
Tot pinta molt i molt bé per als ciutadallencs, eh? A veure, aquests corsaris, què busquen quan ataquen una ciutat? Diners, entenc, eh?
Sí, diners sí. D'una banda s'emporten botins en forma de joies, de monedes, d'objectes de valor, de tot el que poden arramblar. Però és molt important també el tràfic de persones, és a dir, la venda d'esclaus dona molts diners en aquella època, i encara més que la venda d'esclaus, el cobrament de rescats de les persones que tenen diners, que els familiars paguen un rescat per poder-el recuperar.
Això ho veiem a Maricela, que també passa, segueix passant després. Val. O sigui, no només et roben fins i tot les cadenes de lligar la mula, sinó que potser acabes remant a les seves galeres en un país que no tenies pensat visitar en cap moment. Quina perspectiva de vida, xiquet.
Sí, una perspectiva força terrorífica, sí. Pots perdre-ho tot i per això és tan important que les ciutats costaneres es protegeixin dels atacs pirates i dels atacs corsaris.
I a les costes de Catalunya, no moltes, però encara queden dempeus algunes torres de guaita, que és això que estic aquí dient, eh? Que quan veuen venir l'enemic des d'aquestes torres, criden allò del moros a la costa, fan sonar campanes, cors, s'encenen fogueres, que tothom se n'assabenti. A Ciutadella, com es defensen d'aquest atac que s'augura bestial?
El primer que fan és demanar reforços, perquè el capità de Ciutadella, un tal Miguel Negrete,
sí,
un cognom també té tela, Negrete només té 40 soldats, i amb això, Madrid, amb 40 soldats no fem res.
No.
Han de reclutar soldats a Maó, a Laió, a Mercadal, homes que estiguin disposats a entrar dins de les muralles de Ciutadella a lluitar contra els invasors.
Sense saber si d'allà en sortiran vius, eh?
Correcte. Mentrestant, els corsaris arriben a terra, planten 24 canons al voltant de la muralla i comencen a acabar trinxeres i, home, esmolar les espases, tot sota les ordres d'un almirall que es diu Pialí Baixà, que és un croat que va ser segrestat pels turcs quan era un nen i que acabaria fent carrera al seu exèrcit. Això és la cantera.
Home, això és el Joanot de Maricel, eh? Perdoneu, és que m'encanta Maricel. Segueix.
I bé, a veure, tornem aquí. Aleshores arriben els soldats reclutats per la defensa, els que venen a ajudar al Negrete,
sí,
i comença la carnisseria allà mateix, a les portes de la muralla. Els agafen els turcs i no es té constància del nombre de soldats reclutats, però sabem que després d'aquest primer enfrontament només arriben a entrar a Ciutadella 4 dels homes que han vingut des de Maó. La resta ja estan degollats.
Hosti, a terra. Hosti, 4, eh? Això és molt poc. Sospito que la cosa, clar, no està gens equilibrada numèricament, perquè fatal.
Fatal. L'exèrcit que defensa Menorca amb prou feines arriba als 800 homes, tota l'illa. La desproporció és tan gran que per per cada menorquí hi ha 18 otomans.
Escolta'm, això és pitjor que la diferència que hi ha sempre de manifestants entre l'organització i la Guàrdia Urbana, eh?
Sí, i a sobre hi ha un problema encara més gros. La muralla de Ciutadella no està preparada per resistir un atac amb bales de canó.
Però una muralla normalment està feta per això, no?, per resistir els atacs.
És una muralla antiga, és una muralla medieval, és una muralla que té parets altes i primes, pensades per defensar els atacs, per exemple, amb trabuquets, però no per suportar fogonades amb peces d'artilleria. Està completament desfasada, la muralla de Ciutadella.
Clar, però amb el que m'estàs plantejant és com intentar guanyar un partit de futbol que amb només 9 jugadors i a sobre 4 et van amb crosses.
Doncs sí, és un bon exemple. Però a veure, Anna Pris, no et pensis que la sala és un passeig pel camp, pels corsaris otomans, eh?
No,
els menorquins es defensen. Els menorquins contraataquen i fan tot el mal que poden. Destrossen peces enemigues amb la poca artilleria que tenen, desbaraten trinxeres, fan saltar reserves de munició. Tothom que pot arroplegar una arma de foc la dispara fins que fumeja i les dones improvisen fortificacions amb branques, amb matalassos, amb sacs. A veure, aquí no hi ha descans per ningú.
Escolta'm, aleshores estic veient que la població resisteix i resisteix força.
La població dona guerra, però a poc, a veure, es va debilitant la seva posició, com és lògic. La muralla no pot aguantar el bombardeig dels cànons turcs, la munició travessa les parets com si fossin de paper, com és lògic, és una muralla poc preparada. Molts menorquins moren a causa del foc enemic o també per la caiguda de les pedres de la muralla, però el que acaba sentenciant Ciutadella, el que acaba de decantar definitivament la balança, és l'incendi que es declara a l'edifici de l'Ajuntament, on el capità Negrete havia emmagatzemat tota la munició que tenia el seu exèrcit. Aquell espetec acaba amb la seva capacitat de defensa. Ara sí que ja el Negrete ha perdut la ciutat.
Clar, és que un incendi en un magatzem de munició, nen, deu ser un festival de flames que ni les falles de València, eh? I a veure, què fan els ciutadellencs aleshores? Perquè jo ho veig molt magre, això ja.
És la desesperació absoluta. Ja. Negrete decideix evacuar la població de nit, d'amagat dels otomans. Pensa que amb la foscor de la nit doncs els aconseguirà treure, però l'operació li surt fatal, li surt molt malament. Els corsaris els estan esperant a la porta de la ciutat i degollen allà mateix unes 200 persones de les que intenten escapar. Al matí, els enemics entren a Ciutadella per les esquerdes de la muralla i dominen ràpidament la ciutat, comencen a saquejar i ha incendiat tot el que troben al seu pas. És el dia 9 de juliol i la ciutat ha caigut 9 dies després de l'arribada dels otomans.
A veure, hi han mort molta gent, però la resta de població, els que queden vius, què els passa amb aquests?
Doncs els que queden vius són capturats pels corsaris, que se'ls emporten doncs, cap a Constantinoble. Alguns són venuts com a esclaus i els més rics, com Negrete, seran retinguts a l'espera que algú pagui un rescat per la seva llibertat. De fet, tenim constància dels detalls de la defensa de Ciutadella gràcies al fet que Negrete ho fa constar en un acte notarial a Constantinoble, que és un document fantàstic, entre altres coses, perquè està escrit en català del segle XVI.
I m'hauràs portat un fragmentet, d'aquest document fantàstic.
Em coneixes bé. Doncs sobre com que a la muralla, Negrete escriu: «A tant batre derrocada molta muralla i tan arrasada assenyaladament al bastió dels frares, que una bèstia hi podia passar». L'acte de Constantinople vol deixar constància de les virtuts del poble menorquí doncs, davant l'atac salvatge dels otomans. Vaja, que van ser molt valents. Però aquesta no és l'única versió dels fets que tenim. Com sempre, s'ha de contrastar.
Clar.
Al llarg del segle s'han trobat altres documents que la complementen i alguns no deixen el Negrete en gaire bon lloc.
Clar, és que quan tu escrius la teva pròpia història pots posar-hi el que et doni la gana i fer-te quedar bé. Eh? O sigui, el capità dicta una crònica del setge una miqueta creativa. O què?
És la paraula, una mica creativa. Es veu que després del desastre, el rei Felip II encarrega un informe sobre els fets al lloctinent i capità general del Regne de Mallorca. I aquest senyor, doncs, entrevista 11 supervivents poc després de la ràtzia, i tots ells, tots 11, coincideixen que Negrete és un home violent, és un home orgullós i que és un covard. Es veu que volia rendir abans de començar i que durant el setge en cap moment va ser a primera línia de foc.
Jolines, aquest tio és un perla, eh? És podríem dir l'esquetino del setge, eh? Saps aquest ell del creuer que s'enfonsava i el tio va marxar cames, ajudeu-me, mare meva.
És més encara, es diu que abans que arribessin els corsaris a terra, el paio, el Negrete, se'n va anar cap a casa seva i es va posar una camisa blanca i neta, com pensant, deixa'm posar guapo que total jo ja estaré lluny de l'acció que ni em tacaré.
Hòstia, aquest tio ho té tot, eh? Un perla, el que dèiem.
Però aquí no s'acaba tot. Els testimonis també asseguren que Negrete estafava el rei perquè tenia menys soldats dels que li pagava l'Estat.
O sigui, com va això? Com les plaques solars, que cobres subvenció per cada placa que tens? O com funcionava això?
Més o menys.
A veure.
Aquest és l'anomenat sistema dels asientos. La corona paga una determinada persona...
Sí.
Una determinada quantitat de diners perquè es faci càrrec ell d'una companyia de soldats.
Val.
Això vol dir que l'ha de dirigir, però també l'ha d'alimentar, l'ha de proveir de municions, l'ha de proveir de roba, etc. Però per això ell rep uns diners. Ara bé, sovint, perquè aquests asientos siguin rendibles, perquè el rei pagava poc,
sí,
no respectaven els contractes i en realitat es contractaven menys soldats dels que s'havien pactat inicialment.
Llavors aquí jo crec que hi ha una pregunta que és clara, és si Negrete hagués tingut els soldats que tocaven, Ciutadella hauria pogut resistir?
Difícilment hauria pogut resistir,
Val,
perquè
o sigui,
les forces
aquestes,
enemigues eren molt superiors a les que podia, a les que hauria pogut tenir Negrete amb qualsevol circumstància. Però bé, això no ho sabrem mai. Vull dir, això és història-ficció. I per si tot això que t'explico no fos prou escandalós, encara hi ha una altra cosa, la més greu de totes, que és que quan Negrete era a Constantinoble captiu, menjava carn per Quaresma. El poca vergonya menjava carn per Quaresma. Un detall que ara potser no ens escandalitza gaire, tu ara pris, a mi m'escandalitza molt, però que a l'època doncs era molt important.
Clar, entenc que a Constantinoble el tio no té cap mossèn a prop per poder-lo controlar i fa el que li dona la gana.
Exactament.
Val, l'endemà d'aquesta ràtzia tan devastadora a Ciutadella, Jordi, entenc que és especialment complicada, bueno, pels que queden vius, pels pocs que queden vius.
Molt, la destrossa és molt important, tan important que Felip II es planteja fins i tot abandonar tota l'illa de Menorca i emportar-se la població fora.
Hosti, i què el fa canviar d'idea? Potser té una visió, no?, una idea visionària d'hotels i guiris posant-se vermells com gambes?
I fent balcònic.
I fent balcònic.
No, aquí hem de donar les gràcies a la seva germana, la princesa Joana, que, doncs, per ajudar a la recuperació de Menorca, Joana convenç el rei i a l'Església perquè perdonin tots els delmes als contribuents de l'illa durant 10 anys i, a més, demana al papa un jubileu a la corona per rescatar els menorquins captius a Constantinople.
Home, doncs clar, això no està malament. No hi ha res com una... Primer, que et paguin el rescat i després una rebaixa d'impostos. Aleshores, els menorquins tornen a casa, si és que els queda a casa?
No, tots no, perquè anys després de l'atac encara hi ha gent de Ciutadella esclavitzada en terra otomana.
Mira, això podria ser un Catalans pel món, saps?
Ho podem proposar.
Ho podem proposar, eh? Com l'Afers Exteriors del Mikimoto, que doncs, podria haver estat interessant. Catalans a Constantinoble.
I a Ciutadella, cada 9 de juliol es commemora aquell any de sa desgràcia. I a la plaça d'Esborn de Ciutadella, si aneu, veureu l'obelisc, més conegut com sa piràmide, per commemorar aquells fets.
I amb aquesta celebració, perquè mira, sempre està bé acabar amb una celebració, encara que sigui commemorant desgràcies, que nosaltres en sabem molt de commemorar desgràcies, posem el fre de mà i tornem cap al present amb la nostra màquina del temps.
Perquè no només es viu del passat.
Però sempre hem de tenir present l'endemà. Fins a la propera.
Salut!
El món està ple de vileses.
Coordinació de guió, Jordi Creus i Anna Priscila Magrinyà. Guió, Víctor Lloret i Alicia Burton. Assessorament històric, Alfredo Chamorro Esteban. Producció i coordinació, Elisè Bastida. Estudi de gravació, Idea Sonora. Muntatge sonor, Olivia Roberts. Disseny gràfic, Sergi Mayenc. Veu en off, Lola Sanz. Agraïments, Angelbert Magrinyà i Maria Delgado. Un podcast de Bacus amb la revista Sapiens.
Tots van caient massa joves, però jo sóc més viu que tots ells. Veig l'amor a ti, l'olor, moc les mans i la pala pur. Trec la llengua i la tasto, sé prou bé quin gust té, sé prou bé quin gust té. Quan escola tu li sento el soroll de les barres, miro i veig com vigila, sempre a punt de segar, sempre a punt de segar. El mar s'agita amb la lluita dels moros contra els que mitja lluna, i jo entre mig de dos mons. Són dos déus que s'enfronten i que es busquen la mort. I jo enmig de la lluita em mantinc sempre fort. L'amor porta una capa blanca i a tots ens hi vol abrigar. Però jo li endevino les passes i sé que me'n puc escapar. Amb l'amor tinc un pacte i amb estar sempre en paus. Jo compleixo el meu tracte i allà em dona les claus. I ell em dona les claus, i ell em dona les claus, les claus, les claus, les claus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.